Bon dia, bon dissabte. Avui és 24 de febrer i en veritat no sé per què ho diem cada setmana, si a mi m'és igual que sigui 24, 25 o 26, perquè ni me n'recordaré, ni m'interessa, ni tinc res especial a fer ni a compartir.
No, però és important perquè...
perquè som has de contextualitzar.
Sí, i som el primer programa del matí.
És important que la gent recordi...
Clar, tu et lleves, ens escoltes i...
Ai, que bé, sort que ho han dit, que és 24. Només falta que em recordin com em dic. Ai, haurem de repassar els noms de tots els nostres oients.
No et passa que tu a vegades et lleves i no saps quin dia és?
No, no, però és que jo em llevo i no sé qui sóc. En plan, no, ja no dic el dia.
Jo qui sóc, sí, normalment. Però a vegades he de pensar, aviam, avui és dissabte, és festa, o he de córrer, o estic fent tard...
No, és que a mi el tema dels números, dels dies dels números, és que m'és igual. En plan, només m'importa el dia del meu aniversari. Els altres, és que m'és igual. O sigui, a mi què m'importa si és...
És que tens aquest trastorn de protagonista.
14 de març. És 14 de març, m'invento. Vale. Molt
clar,
bé.
Però
que...
serà l'aniversari d'algú altre.
Però no és el meu, per tant, no està en les meves prioritats saber que algú em digui quin número és avui, m'entens?
Bueno, doncs nosaltres estem al servei de la gent i ho hem de dir.
Això és trànsit?
Sí, clar.
No. Bueno, això és el Penedès cap de setmana. Bon dia a tothom. Anem a posar-vos una mica en context de tot el que passarà en el dia d'avui.
Vinga.
Agraïm primer la presència del Joan Amat a les vies tècniques, fent possible que tot això... sigui el millor programa que podeu escoltar en aquests moments, espero que també l'únic.
I nosaltres, que som la Judit Jansà i l'Ina Soler.
No ho hem dit?
No.
Ja ens coneixen.
No,
començarem el dissabte, després de tota aquesta xarleta, amb la secció de singulars. El Marc Paredes i l'Enric Vidal ens portaran una persona destacada que anirem descobrint coses de la seva vida al llarg de l'entrevista amb la que passarà al matí. Seguirem amb la secció de la carta, on l'Abel Cruces ens portarà recomanacions de pel·lícules, sèries i cançons, perquè, déu-n'hi-do, totes les estrenes i tot el volum de feina que se'ns està acumulant en el sentit audiovisual.
Sí.
Sort que l'Abel se n'encarrega. Seguirem amb la secció que de moment es diu Fins que arribi al Cuenca, conduïda i dirigida per Miquel Cuenca, treballador de la casa, amb especial hobby i vocació per la història. Ens farà un repàs, no sé si de Rússia o...
Sempre Rússia.
Sempre Rússia.
Tenim la seva
especial
passió.
Afició. I abans de marxar, no per això més menys important, la tertúlia de bar preferida del programa, el Cafè amb Sal. Crec que avui rebrem amb especial entusiasme
els ambaixadors
el
de la secció.
El Pere Bolet i el Roger Font. Dit això, anava a dir-te...
Tenim altres coses avui, també.
Ah, sí?
Sí. Avui estarem la Judit i jo a la gala del Ritme Solidaris.
Ai, sí.
Presentant aquesta gala benèfica per la Creu Roja. Ja està.
Això és el que anaves a dir?
Aneu a veure-ho.
Ah, d'acord.
És que no sé, o sigui, no sé si podem fer gaire promo, perquè crec que s'omple bastant, llavors... M'és igual si aneu o no, perquè estarà ple.
Avui estem simpàtics amb l'audiència. No us vull donar els bons dies, no us vull dir quin dia és, m'és igual si veniu a veure'm al festival, prou.
Que, no, és que imagina't que ara aquí animem a tothom
no,
a venir.
No, bueno, és que amb la crida que has fet, amb la motivació que li has donat amb aquesta crida,
no ho he fet, no ho he fet, per això.
Doncs per això no cal que ho diguem.
Només s'ha de
hem
dir...
Hem de pensar què diem abans de parlar.
Es ven una mica, 4 o 5 persones... Ja està.
4 o 5 persones.
Ja està, que s'animin 4 o 5 persones i ja està. Perquè si se n'animen 200 no hi cabran.
I que no portin acompanyant.
O que
ha de ser la persona.
Una única família de 4
o 5. Una unitat familiar de persones.
Ja està.
Mira, feu el que vulgueu.
Ja està.
Si no, després hi ha...
No, perquè... Oh, és que he vingut aquí per l'acte que ens han recomanat, les del Penedès, que de setmana i m'he quedat fora.
Però almenys sé que és 24 de febrer. Mira, almenys aixequem una mica al matí, m'entens? En fi, dit això, si et sembla, haurem d'anar començant tot això, així que soni la capçalera.
Matí de dissabte, com sempre, amb la secció del Marc Paredes i l'Enric Vidal, amb els seus singulars.
Cada... És que són molts. Sí. Venen tots junts a la vegada, s'acumulen.
T'imagines?
Seria estrany.
Un dia, si fem una festa de singulars, hi haurà moltes persones. Hi haurà 60...
Ara mateix 63, ja.
Ai, 63 persones.
Bon dia, nois.
Hola, bon dia.
No sé si està als vostres plans de moment fer un sopar de singulars.
Sopar de singulars, com el casal que fan això de sopar companyia.
Saps? Si estàs sortint de la teva pròpia bola. Sopar de companyia.
Sí, que fan, organitzen sopars amb gent diferent. Un dia sopen amb la Paquita de Càritas, un altre dia...
Ah, sí? I es diu sopars de companyia?
No,
és que el nom no estava ben trobat, estava pensant... Bueno, no estem aquí per fer sopars de companyia, sinó per presentar els singulars. Què tal, nois? Quina quines pistes ens doneu avui?
Bé, home, seria molta gent, un sopar així, una trobada. Seria moltíssima gent.
Seria molta companyia.
Un sopar em sembla que no ha sortit mai la idea, però un berenar em sembla que fa
així
setmanes enrere ho vam parlar. No sé.
Ja muntarem.
Avui, número 63, com hem dit, de singulars, i avui parlarem d'una persona que ha estat vinculada d'alguna manera o altra aquí a casa nostra, a Ràdio Vilafranca i també a Penedès Televisió, ha fet alguna col·laboració. Però, Marc, el seu àmbit principal és un altre, no? Ha col·laborat amb mitjans de comunicació, però hi ha un àmbit principal o uns àmbits principals que sí que destaquen.
Exacte. És una persona, ja d'entrada, que té un estret lligam amb les xarxes socials. Per tant, la gent que doncs, estigui en aquest món potser sap qui és la persona d'aquesta setmana perquè ella doncs, se n'encarrega, ja podem dir que és una dona, de penjar contingut relacionat amb l'esport, sobre els hàbits saludables. Per tant, doncs, aquí ja deixem una altra pista i, Enric, no sé si vols desgranar una miqueta més, va.
Bàsicament, molt relacionat amb el tema també del nutricionisme, del coaching, és a dir, una persona molt diversa, que ara passarem a comentar el seu currículum, per tant, que soni la música i doncs comencem amb l'entrevista.
Doncs la singular d'aquesta setmana és l'Astrid Barquer. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. No m'havien presentat mai així, m'ha encantat. A part de que sóc la número 63, que m'ho he deixat claríssim, que això ja escolta, 63 persones que han passat pel vostre programa, enhorabona, i em fa molta il·lusió, perquè això dels àmbits molt diverses em va com ni cantat, perquè la gent m'encasella molt en l'àmbit de la nutrició, però la veritat és que no és cert, que jo no només parlo de nutrició, sempre parlo de salut en general, i això són diversos àmbits. Per tant, l'heu clavada, nois.
Astrid, és que ho saben tot, ja ho veuràs.
Sí, ja ho veig, molt bé, molt bé.
L'Astrid és, si no tenim apuntat malament, llicenciada en Ciències de l'Esport i diplomada en Educació Física, per tant...
I dietista.
Dietista. Per tant, t'especialitzes primer en un àmbit molt concret. No sé què et va decantar en interessar-te per això.
L'esport ha sigut la meva vida, perquè el meu pare és una herència que tinc d'ell, que li encanta l'esport, tota la vida l'he practicat, i jo vaig estar fent esport com a atleta, competint. Més tard, quan ho compaginava amb la carrera, és veritat que vaig començar a deixar de fer podis i vaig perdre el patrocini, fins que vaig deixar de competir i em vaig dedicar només a fer d'entrenadora. Vaig estar un temps treballant en l'alt rendiment com a entrenadora, després em vaig quedar de directora del centre d'alt rendiment, i a partir d'aquí, quan assessorava a tots els alumnes que teníem, més penseu que nosaltres allà teníem els esportistes interns, no? Aleshores, clar, te n'adones que no n'hi ha prou només tenint en compte la part esportiva. Te n'adones que realment per rendir a tope, que és el que buscàvem allà com a un centre del rendiment, el que necessitàvem era treballar tots els àmbits de la persona. I jo això me n'adono, doncs, amb 23 anys, quan estic en aquesta etapa treballant en el món de l'alt rendiment i em començo a interessar per altres àmbits de la persona, altres àmbits de la salut, que no són només la part de l'entrenament físic pròpiament, perquè m'adono que té una relació directa, no? M'adono que els nanos que no estan bé emocionalment no aconsegueixen ser perseverants en els seus entrenaments, m'adono que els nanos que no estan menjant equilibradament no estan rendint a tope malgrat ser uns malalts d'aquell esport, i aleshores aquí entra en la meva curiositat, començo a indagar, em començo a formar. Amb totes aquestes, paral·lelament, a nivell personal, jo tenia diversos problemes digestius, els havia tingut tota la vida, però a mesura que et vas fent gran i vas madurant, vas entenent més coses, no? I jo estava experimentant amb mi mateixa també, després em van trobar que tenia una intolerància al gluten, i aleshores aquí va ser on em vaig entrar profundament al tema d'alimentació esportiva, perquè clar, estem parlant de fa 20 anys, no? Aleshores fa 20? No, fa 25 ja. Aleshores, clar, entre 20 i 25 anys ningú parlava de la celiaquia ni de les intoleràncies al gluten, no havia complements alimentaris per celíacs, i aleshores la meva cuina es va convertir en un laboratori d'experimentació personal, i allà vaig començar a fer-me jo doncs els meus complements alimentaris per l'esport i tot el menjar que havia de fer sense gluten, i tot això va desenvolupar una inquietud que anys més tard vaig acabar estudiant dietètica i professionalitzant-ho, no? I al final, quan vaig estudiar dietètica, em vaig adonar justament d'això, no? Que l'entrenament té una relació directament proporcional amb l'alimentació, però quan vaig estudiar alimentació em vaig adonar que les emocions tenen una relació directament proporcional a l'entrenament. I aquí es crea un triangle interessantíssim i molt divers, i jo penso que és la clau de la salut, realment.
Suposo que, no, a causa de la teva experiència, t'ha portat també a transmetre, no, el teu cas a les xarxes socials, a anar a mitjans de comunicació, com per exemple a Ràdio La Franca, no? Però també tenim anotats doncs, a Ràdio Flashback o a molts altres, no?
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Clar, també han aparegut les xarxes socials i aquí, malauradament, doncs, veiem molts influencers, no?, que els joves agafen com a referent i això, doncs, per una banda, té punts positius, però a molts altres, no?, de negatius. Això com ho valores? Perquè, clar, tu personalment utilitzes aquestes xarxes per...
Jo soc superfan de les xarxes socials en el sentit de que penso que són una porta oberta a informació gratuïta, no? És a dir, ja ho era dels blogs, jo, a l'època dels blogs, que això vosaltres, que sou molt joves, us cau una mica enllà, però jo recordo ja, quan era professora a la universitat, no?, incentivar alguns alumnes que realment eren persones que tenien inquietuds, que indagaven, que buscaven, a dir, no t'ho quedis només per tu, això. Comparteix-ho amb els altres, perquè tota aquesta investigació que has fet li pot servir a algú altre. I buscant-ho amb un ordinador ho fem, no? Llavors, obre un blog, explica-ho, perquè, a més, una cosa molt interessant d'escriure-ho o d'explicar-ho, sigui en un vídeo, a la ràdio, a la tele o en un article científic, és que tota aquella informació que tu has recercat la consolides quan tu l'expliques, perquè ordenes aquestes idees. Llavors, a mi això és una cosa que sempre m'ha anat molt bé. Jo sóc molt pedagògica, eh? De fet, jo, la primera carrera que vaig estudiar d'educació física era enfocada a la branca educativa, era el que es deia el magisteri, val? Perquè a mi fer pedagogia m'encanta. Llavors, què em permeten les xarxes socials? Una porta oberta a fer pedagogia. Llavors, quan ets un professional de la salut, que tens una vocació de que la gent, d'ajudar-los, no?, de que es cuidin, de que millorin la seva condició de vida, doncs clar, això és fantàstic, perquè tu pots compartir tips, pots compartir receptes, pots compartir consells, pots compartir idees que poden ajudar persones a millorar la seva qualitat de vida, i a més ho pots fer gratuïtament i molt accessible, no? Una cosa que em recriminen, jo que sóc molt de la terra i molt del català, és veritat que ho faig en castellà, però era un... Si dominés moltíssim l'anglès, us prometo que ho faria en anglès. El que passa que no crec que tingui prou nivell per fer-ho ben fet, no? Però, clar, jo, per exemple, tinc moltíssims assessorats que són xilens, argentins... A Sud-amèrica els hi flipa contingut europeu, perquè ells diuen que anem una mica més avançats, igual com nosaltres diem que els americans van una mica més avançats que nosaltres, no? Aleshores, el castellà també em permetia, en aquest cas, poder arribar a molta més gent, no? Quan feia un vídeo, quan feia alguna explicació, i aleshores, això, hi ha una part d'egoisme, de satisfacció personal, de dir, soc útil, no? Realment, les meves idees i tot aquest temps que he invertit estudiant i fent recerca, doncs, pot servir a més gent, i després hi ha una part, doncs, de vocació, no? De que realment, doncs, estàs ajudant a gent i de que pots fer pedagogia. I a mi, en realitat, la meva professió, jo sempre ho dic, és veritat que soc dietista, és veritat que soc educadora física, però a mi el que m'agrada, de veritat, és fer pedagogia. I per això m'agrada la ràdio, i per això m'agrada la tele, i per això m'agraden les xarxes socials. Llavors, això que deies, la paraula aquesta influencer, que és encara tendència, jo no em considero una microinfluencer. Jo no pretenc influenciar ningú, però sí que pretenc ser una persona a qui puguin preguntar. I, de fet, jo sempre ho dic, si teniu algun dubte, envieu-me un missatge. Potser tardo un mes, perquè a vegades se'm col·lapsa una mica, ho confesso, perquè jo no visc de les xarxes socials, ni pretenc viure'n. Jo em dedico justament a la pedagogia i a l'assessorament, i aleshores, a vegades, no pots atendre tant de temps com vols, no? I vaig estar durant una temporada intentant dedicar-hi més temps a nivell remunerat i dir, doncs, bueno, si li... inverteixo més hores, intento treure'n una rentabilització econòmica per poder fer contingut de més qualitat. Però ho vaig abandonar perquè vaig veure que se'm pertorbava. És molt fàcil, no? Perquè en el moment que et paga una marca, ja no pots dir tot el que penses amb sinceritat. I just aquest estiu vaig prendre la decisió de que faria col·laboracions amb marques que realment me les creia i jo podia dir amb transparència tot el que pensava amb els seus pros i amb els seus contres, o no ho faria. I preferia invertir-hi menys temps a les xarxes, publicar menys i tenir menys seguidors i no passa nada, no? Però almenys ser més transparent, perquè hi ha aquesta part pertorbadora que pot ser molt difícil, no? De dir, és que hi ha dietistes que pràcticament no diuen consells, només publiciten que puedes comer yendo al Mercadona con 3 euros. Clar, tio, no? Hi ha més súpers que al Mercadona, no? Cal que sopem cada dia amb 3 euros, vull dir-te, noves idees i tal. I em vaig adonar que allò m'estancava molt i ho vaig abandonar. Però jo sóc fan de les xarxes, eh? Jo crec que són una bona eina, però és veritat que s'ha de vigilar amb qui segueixes. Si tu segueixes un tio que no saps quina formació té al darrere, és perillós, perquè pot equivocar-se. També ens podem equivocar els que hem estudiat, però tenim menys probabilitat. Llavors, s'ha de saber a qui seguir. L'important no és només que ho faci maco, sinó que hi hagi una persona que tingui darrere uns fonaments.
L'Astrid parla doncs, molta estona de pedagogia, que és el, doncs, el que al cap i a la fi el que més li agrada, no? És que l'Astrid ha estat en universitats, has estat i continues, has estat a Camp Joliu com a sí. professora, ha publicat llibres sobre doncs, menjar més natural per aconseguir millors resultats en l'esport del 2015, ha sigut coautora també d'un llibre d'habilidades per a la vida, família i escola, per tant... ets una comunicadora en tots els àmbits, en aquest aspecte, no? Universitat, escola, xarxes, llibres, és a dir, toques tot.
Jo soc una periodista frustrada, ho tinc claríssim. A més, a la meva època, el periodisme era una mica estrany, perquè era un segon cicle, era una cosa allà que no deies, ai, no sé com estudiar-ho. Però sí que és veritat que a mi informar m'agrada i comunicar m'agrada, però encara m'ha agradat més tenint un propòsit, no? O sigui, sabent clarament què és el que haig d'informar. Escriure llibres ha sigut molt esgotador, us ho haig de dir, només en tinc dos. Tinc tres editorials que no paren d'agobiar-me, però us haig de ser sincera, si no tens un best-seller no vius de treure llibres i és... clar, jo a més de la meva vida professional tinc tres fills que vull maternar-los, és a dir, els he tingut perquè vull atendre'ls i tinc un marit que m'estimo molt que es mereix també tenir dona, no? I a vegades aquesta vida és difícilment compatible i compaginable amb la família i és molt dur fer presentacions per tot Catalunya. I jo ja vaig posar de límit Catalunya, no volia sortir a Espanya, només vaig anar un dia a Madrid i ja està. Per als diners que guanyes no et compensa. És una llàstima el món de les editorials, però penso que a Catalunya ens perdem molts grans autors i molt bons llibres per culpa de que realment no surt a compte, no? No et surt a compte invertir temps. Sí que és veritat que t'augmenta la marca personal, que en diem, perquè, bueno, i que et dona una satisfacció bestial, perquè vosaltres sabeu el treball de reunir gran part del que saps en un llibre esquematitzat és com tan palpable, tan plastificat, tot allò que portes treballant temps, que és una satisfacció personal, és cert, i que a més la gent el vulgui comprar, doncs et puja l'ego, no? Però ara per ara, fins que els meus fills no siguin més grans, no tinc previst fer-ne més per això que us dic, perquè és molt esclau ser autor. A no ser que tingués un best-seller, que no és el meu cas, eh? No sóc tan bona.
Quin és el problema, o el gran problema, no? Ara mateix que t'hi trobes o que et pregunten o que et diuen, mira, Astrid, que me'n passa això, no?
En el món de l'alimentació?
Sí, en el món de l'alimentació i de l'esport en general, també. Sí.
Jo ara estic molt centrada en l'alimentació esportiva, us vaig de confessar, hi ha hagut un temps que m'ha agradat bastant ajudar les famílies a fer una vida saludable, però a nivell professional jo ara treballo molt en la part pedagògica de l'educació física i de l'alt rendiment, amb el centre del rendiment i la residència que hem muntat a Camp Joliu, llavors estic més centrada en aquests temes, no? I el trending topic, diríem, de les preguntes en una dietista esportiva és com puc definir millor la meva musculació, això, sobretot entre els joves, tio. És a dir, ens hem tornat tan vanitosos, ens agrada tant veure'ns al mirall i veure'ns tots els músculs i la cintura marcada i fins i tot els pòmuls. L'altre dia llegia un article terrible d'una espècie de goma que et poses a la boca per mastegar i muscular un múscul que hi ha facial perquè se't marqui més la mandíbula. Ens hem tornat bojos o què? O sigui, l'objectiu principal, jo em dedico a l'alimentació esportiva, però sempre ho dic, o sigui, mai seré una dietista on prevalc el rendiment de la salut, perquè sóc justament de la filosofia, potser naturista, alguns em titllen de naturista, que si tu no estàs sa, no podràs rendir al màxim, o no com a mínim durant una llarga temporada. Et pot servir per una prova propera, però no et servirà en llargues temporades. Aleshores, primer la salut, i després, altres històries com rendiment, estètica, etc. Si tu ets una persona que treballes la teva activitat física, la teva nutrició, el teu son i la teva salut emocional, et veuràs bé, et veuràs guapo, et veuràs guapa, però és una conseqüència de cuidar-te, no és l'objectiu en si. I aquí crec que ens hem equivocat. Llavors, sempre intento fer aquest retorn i us haig de dir que a la gent no li agrada quan li dic això. Dic, va, sí, però què me tomo? No, jo que treballo amb molts sud-americans, ara, quines pastilles em prenc? No, és que t'estic dient que el primer que has de fer és dormir 8 hores. Ui, això ho veig molt difícil. Però la carnitina, què tal? I la... Bueno, sabeu? Llavors, un moment, les coses no són fàcils, s'han de treballar, i dos, la natura té un cicle que no ens el podem passar, pel forro, que li hem de fer cas. Que nosaltres tenim un disseny de base com a ésser humà que l'hem de tenir en compte i que no ens el podem saltar, perquè si tot ho fem a base d'hàbits sintètics, l'únic que farem és emmalaltir-nos. Potser no físicament, però sí emocionalment o en un altre àmbit. I això és el que m'està costant més ara mateix.
Perfecte, Astrid, per tancar aquest bloc, que al final tenim un altre tema una mica diferent que doncs, sí, discerneix una mica d'aquest tema de la nutrició i l'esport, no? Com a professora de Camp Joliu o com a integrant de Camp Joliu, no? En aquesta escola que estan tirant endavant tants projectes esportius, aquesta darrera setmana van presentar una masia del tema del patinatge.
Sí, ahir ho vam signar.
Hi ha un equip de futbol, doncs, hi ha molt treballat a Segona Catalana i també hi ha un projecte d'equip base, no? Com es treballa? Deus estar tu amb aquesta comissió, suposo, amb aquest equip de treball, no?, també de nutrició. Com es prepara aquest engranatge d'esports, també des del vessant aquest del tema de la nutrició?
Bueno, això ho lidera en Carles Folguera, que ell és una persona molt... que és pedagog, a més, de formació,
sí.
i és una persona amb una formació antropològica que ens permet donar-li aquest toque de dir, ei, no parlem només d'esport. I ell va tenir molt clar, quan vam fer el projecte de la residència, que el que havíem de fer és treballar tots els àmbits. I no només es treballa a nivell dietètic, sinó també es treballa a nivell psicològic, també es treballa a nivell, òbviament, de preparació física i a nivell educatiu. Penseu que tots els esportistes que ara mateix estan residents a Camp Joliu, si no tenen un programa de formació inclòs, no els admetem. No volem gent que no vulgui estudiar, no volem gent que no vulgui exercitar la seva ment, que només vulgui exercitar el seu cos, perquè no té sentit a la llarga, no? Aleshores, aquesta idea, que jo convergeixo molt a més en Carles, va ser professor meu a la universitat, vull dir que ja va ser un referent per mi, tots els professionals que estem ara treballant en aquest equip crec que anem bastant en sintonia en això i jo crec que serà la clau de l'èxit. És més lent, eh? Però crec que és més exitós a la llarga.
Molt bé. I ja per anar tancant l'entrevista, l'Astrid també té lligams BTVs, eh? I és que aquesta passada festa major la vam poder veure ballant la Moixiganga en aquest procés de reorganització.
Em va fer molta il·lusió.
Et veurem aquest any, també?
M'agradaria, sí, perquè a més el meu fill petit és l'enxaneta moixiganguera.
Ostres.
I aleshores per mi és més fàcil si vaig, en lloc de només estar mirant, pues, fer coses, si no em ficava nerviosa, sí. No? El que passa que haig de confessar que sóc de les més grans de l'equip. Si no sóc la més gran, sóc la segona més gran. I clar, allà hi ha tios molt forts i noies molt lleugeres i jo no estic en aquesta condició, però jo sempre he dit amb el Raimon, en Guillem i el Roger que si puc ser útil, doncs a mi m'agradaria. Perquè jo en la meva joventut, que era una època on jo no vivia a Vilafranca, estava en un centre d'alt rendiment, estava competint molts caps de setmana, a mi no m'era permès venir a assajos i ballar a la festa major. I sempre havia tingut aquella espineta de dir, ostres, no he pogut ballar a la festa major, no?, perquè he dedicat la meva vida a l'esport. Ostres, poder-ho fer els 41 anys aquest estiu ha sigut una passada, una oportunitat que estic molt agraïda.
Molt bé.
Com va ser l'experiència?
Ha sigut xulíssima.
Intensa, no?
Molt intensa, perquè clar, començar-ho una mica de nou que havíem de fer, però és un ball que a l'origen també jo me'l crec molt, no?, com a persona practicant també, i la veritat és que, a més, fer-ho familiarment, si poder ballar a la festa major amb el teu fill, és la canya. M'agrada molt. Molt contenta.
Estarem atents i també et veiem aquesta festa major.
A veure si em volen.
24. Se'ns està acabant el temps perquè, bé, és el que tenim, però ens hem deixat moltes coses encara. Per tant, una altra excusa perquè l'Astrid torni a venir.
Jo torno quan vulgueu, així. M'encanta. Visc a prop de la ràdio, a més.
I comentaves, no?, que havies passat per Ràdio Vilafranca fora de micros fa 15 anys.
Sí, és que ara m'ha fet molta gràcia perquè el realitzador que tenim avui també era el nostre realitzador del programa, no? Joan, crec que fa 12 o 15 anys, ara no estic convençuda de les dates. Però parlàvem d'altres coses, eh? Parlàvem de temes polítics i perquè era una època on l'independentisme només érem les mosques colloneres, si es permet la paraula. Ara ja en parla tothom, però llavors no en parlava ningú i érem 5 aficionats al món polític i ho fèiem de fina. Però bueno, he estat molts anys amb la Sílvia en el programa matinal. 4 o 5 anys tenint una secció setmanal, també. Vull dir que sí, Ràdio Vilafranca me la sento una mica a casa meva.
Molt bé.
Que guai. Doncs gràcies, nois, per portar-nos a l'Astrid i a vosaltres també una setmana més per venir i acompanyar-nos cada dissabte i ja ens tornem a veure a la propera.
Bon cap de setmana.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler.
Doncs
Doncs seguim amb el programa d'avui dissabte, com no pot ser d'una altra manera, com només ho sabem fer, ja ho he dit, manera, és igual. En qualsevol cas, donem la benvinguda al nostre estimat col·laborador Abel Cruces a la seva secció A la Carta. Welcome home!
Bon dia!
Com estàs?
Molt bé, amb energia.
Que bé! Se't nota?
Final de mes, més o menys.
Final de mes, això vol dir?
S'aproxima.
Només passen coses bones
dia
quan arriba final de mes. Cobres... però també pagues.
És veritat, yeah. No és cert.
És que això és molt dur, perquè...
O s'aproximen els pagaments, sí, sí. És
clar, tu dius, buah, he cobrat, i de cop ja no.
Ja no hi és.
Vaya merda, doncs tot el mes esperant ja no calia. En fi, sí. Anem a pams, que tenim molta feina, poc
anem
temps.
A pams, m'agrada aquesta expressió.
Què hem de fer, què hem de parlar avui?
Doncs hem de parlar de moltíssimes coses, que serem molt breus i molt ràpids.
Vinga, doncs, pim-pam.
Llavors, mira...
Tinc la llista a punt, jo ja.
Jo us explico. Hi ha hagut moltes estrenes, quatre que m'interessessin, vale? Llavors, una que encara no he pogut veure, que es va estrenar el 14 de febrer, que tinc moltes ganes, que és Priscilla. No sé si...
Sí. Jo ho he vist anunciat tot arreu,
això. L'heu pogut veure, no sé si l'heu pogut veure, però m'han dit que està bé, però...
Ai.
Llavors, a mi em sap greu, perquè és una pel·lícula que estava esperant des de fa molts mesos, perquè, clar, no sé si heu vist Elvis...
Tampoc.
No, tampoc
no
he vist això.
Vaja, per Déu.
Un tros, però no...
Un trosset.
Que és allò de l'holograma, no...
No, Elvis és un cantant.
Sí, però no el van...
Això és una altra cosa que vam fer, però la pel·lícula d'Elvis... que es diu
és de
Elvis...
de la seva vida.
Sí, que era guai, surt la Priscilla, òbviament, perquè era la seva dona, però, clar, surt com personatge secundari, sí, molt per sobre. Bueno, per sobre. Surt els seus minutets, però no gaires. I ara la Sofia Coppola, que era la directora, va fer la peli que no he pogut veure, que jo pensava, i segur, que està molt bé i és molt xula, però la crítica... Clar, és que hi ha molt d'home en aquella crítica.
Ai.
I hi ha molt fan d'Elvis. Llavors, les veu que la crítica, o sigui, diu, és que Elvis no era així, o saps? Tothom sap que l'Elvis era, bueno, un màquina en el que feia, però clar, també tenia les seves cosetes com molts amants, molta droga,
clar,
molta cosa.
Clar, hem de baixar dels pedestals els nostres referents.
Clar.
No tots són perfectes.
Bueno, cap, em sembla.
No, és que no te'n pots enfiar. Bueno, és que no hem parlat del Carlos Bermud, però bueno, és igual, millor no obrir el tema. És igual. No te'n fies ningú de la indústria, però és que absolutament ningú. Llavors, bueno, tinc ganes de veure-la, però no l'hem vist. No passa res. Llavors, seguint amb gent important, una sèrie que es pot veure a Disney+. Plus pels internacionals.
Ai, fa temps que no plus
pels plastes.
Disney,
pels plastes.
És que quina ràbia.
Ja. Yeah. Sí, fa molt de temps que no fem res, que no recomanem res del Disney. És una sèrie, una minissèrie de 6 capítols i no sé si heu escoltat a parlar del Cristóbal Balenciaga.
Ah, sí.
Aquesta, bueno, doncs tothom sap qui
ja
és.
Sé quina és.
És la marca de roba, no? Balenciaga. Però és una minissèrie de la seva vida. No he pogut veure tots els capítols. He començat el primer, el vaig haver d'aturar per X motius, però, ostres, vaig veure el tràiler, he començat el primer capítol i crec que m'agradarà molt, perquè és xulíssim, és una mica com, no sé, ara hi ha molta tendència, ara no fa anys, de fer pel·lis de Gucci, fer Versace, la sèrie, la pel·lícula Versace, ara Balenciaga, vull que facin totes les sèries de tots els dissenyadors del món, perquè tots són iguals, tots són uns pobres desgraciats que no tenen res i que ven hardworking i acaben fent, pues, meravelles. I la sèrie va d'això, és que no puc dir-vos res més que aquí tinc la xulateta. Té 6 capítolets, vale? És curteta, és molt xula. Es veu que aquest tio, en su època, era un nen pues, que era costurera. Vull dir, la seva mare era costurera, ell li agradava molt la cosa de la costura i això, ell li tirava més a aquesta banda i el seu pare era el típic pescadero, hombre, tal... Pues això, i ell va dir que no, que aquestes coses no. I que volia pues, endinsar-se en el món de la moda. I és una mica així, tuc, 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 i el tio era una màquina fent negocis i fent col·laboracions i aconseguint diners per poder finançar coses i això, i va la vida aquesta així. És ficció, eh? No és, o sigui, és com explica una mica la història de Balenciaga, però ficcionat. No
molt
sé.
Bé.
Recomanable, pot ser, no l'he vist, però he vist un trosset i jo crec que sí, passarà ràpid. I també de sèries, per fi ja s'ha estrenat, es va estrenar aquesta setmana, Avatar, la llegenda de Aang. Que no sé si veieu això.
Sí.
Que era... No, la Judit ha fet una cara de...
Ui,
és no, que no sé què és això.
Avatar ho porto molt malament, eh?
No, no és Avatar,
no és Avatar blaus. A l'Avatar, mira, ara buscarem una foto d'Avatar, la llegenda de Aang.
És aquell que dominava el vent...
Sí.
I després tot.
Això sortia molt al Super 3.
Ho dominava tot, has dit?
Sí, el vent, l'aigua, el foc...
Era aquests d'aquí, que tenen una fletxa al cap.
Ai, que és calvo amb una fletxa al cap.
És
a mi em vol sonar això, però
és xulíssim. Doncs era una sèrie que... no era el... ho feien al Nickelodeon. Era una sèrie que a mi m'encantava. Tenia
mi
el joc
també.
De la Nintendo. És que era tan xula aquella sèrie. És, i la sèrie de Netflix, que ja està disponible, és un live action, són de persones reals, igual que van fer lo de One Piece.
Déu-n'hi-do, hem fet One Piece i van fer un altre també que era...
Ho sabem, sé què vols dir.
D'aquell monstre.
El de...
El del llibre de morts.
El del llibre
Death
de morts.
Death Note. Sí. Death Note, Death exacte. Note. I després Avatar. I es veu que és brutal. La crítica està dient que és espectacular, que és igual que la sèrie, perquè van fer una pel·lícula, live action, i va ser nefasta. Van dir que era horrible. Però es veu que la sèrie és superfidel, perquè Netflix, si fa una sèrie d'animament live action, es veu copeta. Bé, doncs, de què va? Doncs és d'un monjo que, per X motiu, que ara no recordo, estava com en un glaciar, allà, al mig, congelat, així, i aquell era com l'únic que podia controlar els quatre elements, que són la terra, l'aire, el foc i el vent. Llavors, el mapa, així, per dir-ho d'alguna manera, es dividia en quatre, no?, en quatre regions, la del secció de la terra, del mar, de l'aigua i del vent. I aquest, doncs, havia com de dominar tots per poder salvar de no sé què. És una trama així senzilleta, però que quan comences amb les subtrames i això, doncs, està força complicada, es complica. I té els seus amics i ell ha d'anar dominant els elements. Llavors, té uns amics que el descongelen d'allà i li expliquen: ei, has de controlar els quatre elements perquè ens has de salvar. I ell, doncs, ha d'anar aprenent, fa aventuretes i aquestes cosetes. I jo tinc moltes ganes de veure-la perquè es veu que és xulíssima. I, de fet, he vist el tràiler i és que allò és una currada. S'hi deixen milions, a Netflix, amb aquestes sèries.
Sí, eh? Amb la de One Piece deien que s'havien deixat un pastizal, que es veu que el vaixell era real.
És veritat que no van voler-ho fer. No, no, és que és espectacular.
Van fer un vaixell per fer una sèrie. Necessitem...
I tot i així, després els que són friquis se't tiren a sobre perquè diuen que és una merda.
No, els friquis de veritat van dir que estava molt bé la
sèrie. Els de veritat, els reals.
Els reals friquis.
Els, home, no, sempre hi ha d'haver crítiques.
Pensa que el meu nòvio i tots els seus amics són real friquis de One Piece.
I els hi va agradar, de veritat.
I van dir que molt bé.
Mira, ho veus, aquí us he ensenyat la de dibuixos, doncs aquí us ensenyo la de...
Que mono, que simpàtic aquest nen.
Segur que sí que l'havies vist alguna
vegada. És xulíssim aquest monstre, que és gegant.
Sí, mira que els mostres de per si no...
I tinc unes ganes de veure en un live action. Bueno,
segur que també l'han fet, de veritat.
Segurament, t'imagines. Bueno, això, recomanem aquestes dues sèries, una de Disney i l'altra de Netflix. I recomanem estrenes, recomanem coses xules que s'han estrenat aquesta setmana. Una, Desconocidos. Oi que hi ha una llum que t'està deixant una mica
sí,
així?
Sí, és que jo de per si no...
M'està a punt d'agafar un
sí,
atac epilèptic.
Sí, ens està agafant alguna cosa.
És que sabeu què passa? Com que la meva vista de normal ja és reduïda... Mira, ara ens ho han arreglat. Gràcies.
Ai, que bé.
Gràcies, de veritat.
Una mica més i quedo guistesa, eh?
Jo estic molt millor ara, ja. Vale.
Quina havies dit?
No l'he dit. Tres pel·lícules. Desconocidos. Una, que és xulíssima, que és una trama que la sinopsis no t'explica gaire... I quan vas allà surts destrossadíssim, però és preciosa. És d'una parella, vale? Dos nois, per ser més concrets, que es coneixen. L'altre és com que es ratlla, se'n va a un lloc, descobreix coses del passat que, i comença a ratllar-se. Bueno, és una pel·lícula de Desconocidos, també una pel·lícula problemes familiars i això. Es veu que és molt xulíssima, del Paul Mescal, un actor que m'encanta, i un tal Andrew, que també és xulíssim, el cura de Fleabag.
Cine?
A tots els que tu vulguis. Bueno, no tots, s'ha de mirar bé. A Film Affinity poseu Desconocidos i allà veureu quin cinema us sortirà, perquè no s'han estrenat en moltes còpies, perquè és xulíssima. Després, una altra, que a la Júlia li encantarà, Horror Park.
Ai, de veritat que tenia certa esperança, eh?
Però no, encara no. Potser l'última sí que t'agrada molt. Horror Park, trama senzilla, xulíssima, de les que m'agraden a mi, de Selecta Vision, amb gent que té One Piece. És una trama de que un grup de nois guanya la nit abans de Halloween una estada a un parc d'atraccions durant la nit, sols, junt amb una vigilant, òbviament, la vigilant del parc.
És que ja es veu.
I sí, ja. Allà resulten que sols no estan.
Ah, fixa't,
I
no m'ho esperava.
Cosetes. No t'ho esperaves, oi?
Ai.
I bueno, sang, morts, m'ho passo tan bé veient aquestes coses.
Sang, morts, m'encanta, no, uau.
No. És que és divino, és que t'ho juro que sóc molt feliç veient aquestes coses.
Però les coses que fan por, les coses que fan sang.
Home, si és un híbrid.
Si és un híbrid, millor, però si no... Sustos coses... o sang?
No, jo sóc més de sustos.
Ets més de sustos.
Jo també sustos.
Però alhora m'encanta Scream. Saps?
Clar.
Però bueno, és igual. Sau també l'adoro.
És que a mi Sau m'agrada, però en canvi sustos no. I Sau no fa sustos, perquè tu ja t'ho veus a venir, que li tallaran el cap, que li tallaran el dit, que li menjaran el nas. Saps?
Exacte, cosetes que passen a vegades. Doncs no, bueno, no ho sé, no l'he vist. Jo estic recomanant les pel·lis d'aquesta setmana, que no m'ha donat temps a la vida, però s'aniran a veure, sobretot, primera, Desconocidos. Segona, la que diria ara, i ja, si tenim temps, ja mirarem Horror Park, però l'he recomanat perquè ens encanta, per tota aquesta gent del terror. Que els... Hi ha molts fans del terror, tot s'ha de dir. I, bueno, la recomanem, també estaran als cinemes. I l'altra, que és molt xula, que jo crec que ens pot agradar molt, és Secretos de un escándalo.
Vale. Em sona això.
Sí, de fet, us diré ara qui són les protagonistes, que ara no em ve el cap. Secretos d'un escàndalo, secretos d'un escàndalo.
És del cine, també?
Està al cinema, vale? Ja es va estrenar als Estats Units, ha tingut superbona crítica, és espectacular, i ara l'hem estrenat a Espanya. Les actrius són la Natalie Portman, la Julianne Moore, el Charles Melton, que també és un tio que ho fa superbé, i la trama és de que hi ha una persona, clar, este és el secreto, rotllo, no ho sabem. O sigui, t'explicaré el què, però no sé jo molt bé com funciona la trama. És d'una família molt famosa, que aquella tia, vull dir, una parella d'un tio i una tia, que aquella tia es va fer molt famosa per un escàndol que va fer fa molts anys, i entra una actriu a interpretar la noia d'aquesta senyora que es va fer famosa. Llavors, ella passa un cap de setmana amb aquesta família per empapar-se del que va passar realment i tot això, i es veu que és una família túrbia i que fa coses rares, i que a partir d'allà pues, es descobreixen secrets i ella pot tenir informació irrellevant perquè a aquella família no li interessa que surti a la llum. I és com una mica així una trama thriller xula. És com l'estrena de la setmana.
Que guai. Molt bé, Abel.
Així que dit això, hem recomanat moltes coses.
Sí, ja et falta dir amb quina cançó acabem. I ja deixem marxar.
Com que ha acabat OT.
Ai!
Però ara sortiran molts singles, continuem recomanant molts altres singles, en aquest cas, Chris B, Sin Remedio es diu, o Remedio, no ho sé.
Oi, pues no lo vivo, eh? Sin Remedio. Ara el Joan ens ho arregla, això.
Chris B, xulíssima, molt xula, una cançó fresca, nova, i guai per començar el fin de.
Doncs moltes gràcies, Abel, marxem amb aquesta supercançó i a tu tornem a escoltar la setmana que ve amb més i millor.
Gràcies!
Adéu!
Ya ha pasado casi un año y sigo pensando en ti. Los recuerdos en la cama no se alejan de mí. Tu mamá me pregunta que cómo me va. Yo le digo que voy bien aunque no sea verdad. Y es que a veces me dan celos pero otras me da igual. Sé que tú me has olvidado. Cómo te irá todo, no eres la misma cuando me miras de otro modo. Tienes todos mis mensajes sin contestar, se encendió la luz y me vi solo. ¿Dónde estará el amor que nos dimos? Tú y yo en el sofá dando los mimos, jugando a no ser nada mientras nos desvestimos. Y ahora solo pienso en decirte. Para mí. sabes por cuánto tiempo te esperé despierto. Voy a dejarte claro que me muero por ti. Amigo, amaré y enamorarás. Lo siento, sigo sin poder dormir sin tus besos. Así me alegro, pero ver que estar aquí va a ser un tormento. Ahora te digo que amigo, tú eres el enemigo. Lo siento.
Entra a plaça la secció més imperial, més respectada i més culta del Penedès cap de setmana. No pot ser una altra que una que no té nom. De moment li estem trobant, li estem buscant, tot arribarà. De mentre es diu Fins que arribi el Cuenca i ens la protagonitza el Cuenca. Hola, Cuenca!
Hola, què tal? Ja ha arribat, en aquest cas.
Clar, és Fins que arribi.
Ja sóc aquí. En aquesta sintonia passen moltes coses abans de
donar pas. És que jo no sabia quan havíem d'entrar, no sabia, no, perquè he dit quantes coses.
Ha de parlar tothom.
És que hi ha la marxa imperial, hi ha el so de rebobinar, sí. I després va el Michael Jackson.
Sí, i fins que el Michael Jackson no dona...
Fins que arribi el Cuenca i el Michael...
Exacte. Sí, si no ha d'arribar, hem començat, si el Michael Jackson no diu la seva frase.
No, no t'ho diràs, si només la diu en anglès. En fi, Cuenca, fa dies que no vens.
Fa molts dies.
Què ha passat?
Que no vinc, molt de treball, també a les gravacions. No?
Quines gravacions, si això és un programa en directe?
Gravacions meves.
Ah!
Sí, jo treballo a aquesta casa.
Pensava que ho deies per nosaltres, dic, no ho entenc.
No, home, no.
És rigorós directe, tothom
I
ho sap.
I tant.
En fi, bueno, recordem que la secció del Cuenca, no sé si ho hem dit, perquè com que fa dies que no vens, potser l'audiència no se'n recorda, però és la secció on parlem una mica del que seria el més proper a la història,
sí,
del que tenim. Perquè de vegades també podem marxar del...
És com el...
Molt bé.
Sí, home, sí, allò que vam dir aquell dia del el cuerpo humano.
El cuerpo humano.
Ah, érase una vez.
Érase una vez.
Érase una vez.
Érase
és una mica totes les tecles del piano.
Sí.
Una cosa porta a l'altra. O no, perquè avui no sé de què parlarem.
Avui parlarem sobre un país...
Rússia.
Molt gran, sí, en efecte.
Però si encara no t'havia dit...
Però per molts motius d'actualitat, sobretot.
Ah.
Primer de tot, per la mort del que era fins ara el màxim opositor rus.
Ai, sí que ho he vist.
Alexei Navalny, que ha mort... No es trobava bé passejant pel pati de la presó on estava i va morir.
No es trobava bé,
no,
i va
no
morir.
Bé, sí, segons el comunicat del centre penitenciari, era això, que es trobava malament.
Però no li van fotre 3 trets o alguna
cosa
així?
No, home, no. Ah. Ella estava interna a una presó russa, sí, al mig de la Sibèria, i va morir en estranyes circumstàncies, bueno, com la gran majoria d'opositors del règim rus que han perdut la vida. Tot i que en aquest cas, no sé si li beneficia a Putin aquesta mort, en el cas de que l'hagi perpetrat ell. També es pot parlar d'altres teories com els serveis d'intel·ligència d'Ucraïna, que no és, un argument boig, perquè Ucraïna, molts països europeus, i també sobretot els Estats Units, ja estan perdent les ganes o l'interès d'enviar armament a Ucraïna, gastar-se milions d'euros i de dòlars en enviar armament occidental a Ucraïna, i diguéssim que aquesta guerra està passant a un bàndol més secundari, sobretot pel que fa als mitjans de comunicació, perquè no sé vosaltres, però almenys jo ja no veig tant a la televisió, als diaris...
No, és com que ha passat de moda, això.
Exacte.
Clar, el que importa és una mica més Gaza. Ara ja...
Ah, sí, ara sí, ens hem tornat.
Ucraïna ha passat així un segon plànol i diguéssim que potser a Ucraïna li interessa tornar a posar en el focus de la qüestió aquest conflicte.
Doncs s'haurà de posar la cua, perquè ara ve Argentina.
Argentina?
Argentina també estan en
bueno,
conflictes.
Són conflictes socials, manifestacions.
Però, per això que no donarà...
I llavors, com que tu creus que la mort d'aquesta persona... No sé, jo mira que sóc inculta, potser dic tonteries, però tu creus que la mort d'aquesta persona és perquè els focus tornin cap allà i que Ucraïna torni a ser motiu de notícia?
Home, pot ser un dels arguments. També cal recordar que Ucraïna acaba de perdre una població bastant estratègica en el que és la guerra, com és Avdiivka, i diguéssim que Rússia està prenent ara la iniciativa al conflicte, sumat a que Occident està perdent també l'interès en gastar-se una milionada de diners tenint conflictes socials en els propis països, doncs diguéssim que no és una bajanada, no és res enrevessat pensar que Ucraïna pugui estar al darrere també d'aquesta mort, perquè torno a recalcar, a Putin no li interessa la mort del seu màxim opositor, que està a una presó al mig de la Sibèria.
Per què?
Pues no li interessa...
Perquè l'assenyalaran amb ell, no?
Clar, no li interessa posar-se el focus un altre cop de la qüestió i que torni el conflicte. I més a venir eleccions també presidencials d'aquest març a Rússia. Tot i que el risc de que perdi les eleccions Putin és molt irrellevant. Diguéssim que també amb dades del portal Estatista té el 85% de l'aprovació de la població russa.
85%?
Sí, a veure, són dades...
Falses
no. Hi ha moltes raons, que és el que vull tractar d'explicar avui aquí.
Explica-ho com per nens petits, que a mi em va costant això.
Diguéssim que Putin té molta aprovació, no sé si el 85%, potser molta també és per la por de represàlies que hi ha a Rússia, sobretot a gent que ha anat a posar roses al memorial contra la repressió stalinista al Gulag. Ho ha anat a posar en honor a la mort d'Alexei Navalny, que estava també engarjolat a una presó al mig de la Sibèria com si fos un Gulag. Doncs la policia ha intervingut i diguéssim que no permetia que la gent deixés roses o diguéssim, fes un tribut a Alexei Navalny. Per tant, no sé si a la població russa li interessa posicionar-se en contra del president o almenys de l'estatus quo del país. Tot i que, per lo que diguin moltes persones, molts mitjans de comunicació, Putin és una persona molt respectada a Rússia per la gran majoria de la població, almenys la població eslava, la població russa eslava, d'ètnia eslava, que diguessin que veuen a Putin com una figura que ha aconseguit recuperar la rellevància internacional de Rússia que havia perdut amb la desintegració de la Unió Soviètica als anys 90. Recordem que la Unió Soviètica era la gran potència mundial juntament amb els Estats Units i que en qüestió de 10 anys després de la seva desintegració va passar a ser un país completament controlat pels Estats Units i per els poders occidentals, sumit a una crisi econòmica bestial de deute públic, de deute al Banc Mundial, de marginalitat, d'augment del crim, fruit també de les polítiques de privatització i de teràpia del xoc que també s'està vivint en certa manera Argentina ara mateix amb les polítiques que està fent Milei, que són bastant similars per canviar, ja et dic, tot l'estatus quo, tota la burocràcia, tot un sistema polític a un país. Per tant, clar, ens trobem a la dècada dels 90 finals, un país completament destrossat moralment i econòmicament, i dic moralment perquè Rússia, en aquests 10 anys, ja no és la Unió Soviètica, ja no és una potència mundial, ja no té rellevància. Aquesta població russa, la seva gran majoria, si no parlem de persones amb més de 70 anys, havien nascut a la Unió Soviètica, havien nascut soviètics, i ara eren russos. Però clar, eren russos d'un país que no era tampoc l'Imperi Rus. Eren uns ciutadans que s'havien trobat que no volien ser russos com a tal, perquè eren russos, com potser a la Unió Soviètica, a la República d'Ucraïna eren ucraïnesos, a la República Socialista de Kazakhstan eren de Kazakhstan, o eren letons o lituans a les repúbliques soviètiques. Però clar, Rússia era, diguéssim, la república més important i de la qual sergia la Unió Soviètica. Clar, la gent en l'època de la Unió Soviètica no li deia la Unió Soviètica o els soviètics, els hi deien els russos, perquè era, diguéssim, la república principal. Per tant, ells era com d'una manera que ells no volien ser russos, ells volien continuar sent soviètics. Al final, totes les repúbliques que s'acaben independitzant són totes menys Rússia i unes altres, com per exemple Moldàvia, amb una petita república que es diu Transnístria, que ara mateix és una qüestió geopolítica molt curiosa a Moldàvia, que és un país que teòricament encara és soviètic, que forma part de la Unió Soviètica, perquè es va independitzar, o diguéssim, si es va independitzar de Moldàvia abans que Moldàvia s'independitzés de la Unió Soviètica. I és una altra qüestió que ja parlarem més endavant.
O sigui, vindria a ser que seria com si Catalunya s'independitzés d'Espanya abans de que Espanya s'independitzés d'Europa?
Clar, és que Espanya, ja, però Espanya no forma part com una nació d'Europa, no és el mateix.
Clar.
Tornant.
És com si Andorra s'independitzés de Catalunya, si estigués dins.
Clar, però és que no hi és.
Si estigués dins. Com si Andorra s'independitzés de Catalunya... Sense que Catalunya s'independitzi abans.
Mira, és com si Andorra formés part de Catalunya sí. i Espanya, ¿vale? Però Catalunya, que té Andorra com a part territorial, és una república federal dins d'Espanya. I a Andorra li agrada el sistema polític i econòmic d'Espanya. Però Catalunya es vol independitzar perquè vol un altre model econòmic i també vol una nova sobirania independentista. Llavors, el que fa Andorra és independitzar-se de Catalunya per formar part a nivell econòmic i també territorial d'Espanya. I uns mesos després s'independitza Catalunya, però clar, Espanya, totes les repúbliques que podrien formar Espanya, digue-li Andalusia, Castella, Lleó, Astúries, també s'acaben independitzant i Espanya desapareix. I l'únic estat que manté aquest model econòmic i aquest model territorial és Andorra, perquè era la que volia assemblar-se a Espanya abans de la destrucció total del país, que és el que va passar a la Unió Soviètica.
Vale. Ja estem situades. Tu no?
És que la desintegració de la Unió Soviètica és una qüestió tan extensa, tan surrealista, tan de qüestions territorials que s'acaben unint i acaben explotant que donaria per parlar molta estona. Però diguéssim això, Rússia a finals dels anys 90 es troba un país amb una moral molt baixa, una crisi econòmica bestial, i arriba Putin al poder el 31 de desembre de 1999, estrena mil·lenni.
El 31 de desembre
del 99. El 31 de desembre...
Van fer eleccions el 31 de desembre.
No, perquè el president de Rússia, que era Boris Yeltsin, en el seu discurs de cap d'any va dir que dimitia.
Ah, sí que me'n recordo com ho vas explicar, sí. Això.
Dimitia i llavors Putin entrava com a successor fins a les properes eleccions presidencials que va guanyar. Llavors Putin el que va fer durant aquells anys va ser, primer de tot, recuperar la rellevància bèl·lica del país, perquè Rússia estava immersa en una guerra en el seu propi territori amb la República de Txetxènia, que està al Caucas, està al sud de Rússia, que és una república musulmana que es volia independitzar de Rússia. I diguéssim que va haver una primera guerra a Txetxènia a mitjans dels 90, que Rússia va perdre estrepitosament, o sigui, posa't en el context que Rússia, que tenia un exèrcit molt poderós, fins en aquells temps l'exèrcit de la Unió Soviètica era el més nombrós. Era un dels més poderosos del món juntament amb el dels Estats Units, doncs perd una guerra contra una república diminuta que diguéssim que es volia independitzar de Rússia. Era una derrota, una humiliació brutal.
Clar, va ser ridícul per ells, això.
I a la segona guerra de Txetxènia, doncs Putin els hi posa les piles als txetxens i diguéssim que també arriba a acords amb el president de Txetxènia, que era el pare de l'actual líder txetxè, i diguéssim que ara tenen acords de que Txetxènia és com una república dins de Rússia, però diguéssim que qui controla el Kotar és Putin.
I a dia d'avui, Txetxènia què...
És una república dins de Rússia, de majoria musulmana, on diguéssim que els drets dels homosexuals brillen per la seva ausència, també, on és una completa dictadura. I diguéssim que té un exèrcit particular al rus, tot i que forma part del mateix exèrcit. El que passa és que les ordres les mana...
Té competència.
Sí, té competència en matèria de defensa, Txetxènia. O sigui que diguéssim que si no vol enviar tropes a Ucraïna, no ho fa.
I la relació de Txetxènia amb Rússia és bona?
Ara mateix sí, però ara entre els dos sí. presidents. Però bueno, són dos realitats completament allunyades. És com si Catalunya fos una república independent, però formés part d'Espanya, perquè diguéssim que els dos presidents estan d'acord a mantenir aquest status quo.
Bueno, no s'allunya tant de la realitat.
No, és com, és com una comunitat autònoma amb un propi exèrcit i amb un govern dictatorial. Això és Txetxènia. Per tant, això, recuperem, diguéssim, l'ànim i també la glòria bèl·lica de Rússia amb una victòria contra els txetxens. Comença una reestructuració econòmica, tornant a nacionalitzar empreses que s'havien privatitzat durant la dècada dels 90, sobretot de matèries primes com el gas i el petroli. També mà dura contra els oligarques russos, que havien sigut anteriorment buròcrates de la Unió Soviètica, però que s'havien quedat a les empreses públiques que eren privades en els anys 90 i se les havien quedat per un euro, parlant de moneda aquí europea. Madura, tot i que encara hi ha oligarques a Rússia, que ja li interessa a Putin també tenir relació amb grans empresaris, tot i que posa Madura en el sentit de que fins aquell moment l'estat estava controlat per empresaris, i a Putin això no li agradava. Ell vol controlar l'estat, vol que l'estat sigui el poderós, no els empresaris. Per tant, l'economia creix mitjançant aquesta reestructuració econòmica, El poder bèl·lic i l'orgull bèl·lic també creix dins de la població russa i sobretot restaura tradicions i també llegats tant de la Unió Soviètica com de l'Imperi Rus. De l'Imperi Rus, sobretot, el conservadorisme ortodox en matèria de religió, amb la construcció d'esglésies ortodoxes que s'havien destruït durant la Unió Soviètica, que Yeltsin als anys 90 també ho havia començat a fer, la canonització dels tsars assassinats pels soviètics, per Lenin, que estan canonitzats, o sigui que són màrtirs de l'església ortodoxa russa, són sants ara mateix. I en matèria d'Unió Soviètica el que fa és restaurar antics llegats, com per exemple que els símbols soviètics formen part de la història de Rússia, que el dia de la victòria, que és el dia que la Unió Soviètica aconsegueix la victòria contra l'Alemanya nazi, sigui el dia més important de Rússia, on es fa la desfilada militar. Hi ha el dia de Rússia, però després hi ha el dia de la victòria. Pels russos el dia més important és el dia de la victòria, no el dia de Rússia, perquè és un dia on, diguéssim, Rússia diguéssim, guanya o derrota a un imperi com era el del Tercer Reich de Hitler, que invadeix el territori de la Unió Soviètica i després arriba fins a Berlín. I diguéssim, clar, estem parlant d'un país que té com a religió principal la religió ortodoxa, que diguéssim que té uns valors conservadors, però que diguéssim que el dia més important del seu país és precisament un de la Unió Soviètica, que era un país comunista. Per tant, és com una contraposició d'ideologies, però que dins del món rus tenen molta coherència, perquè diguéssim que formen part de la història de Rússia i quan Rússia havia sigut gran, que era l'Imperi Rus i la Unió Soviètica. Per tant, és una contraposició d'ideologies que ha utilitzat Putin per tal de que tots els russos, els que enyoren el llegat de l'Imperi Rus i els que enyoren també la Unió Soviètica, tinguin un sentiment comú per Rússia i la seva història. Per tant, en aquests tres eixos, que és el militar, l'econòmic i el patriòtic, doncs Putin ha construït una nova societat russa, un nou nacionalisme rus, que no és ni de l'Imperi Rus ni de la Unió Soviètica, sinó que és un mixt, que és un nacionalisme que jo m'agrada catalogar-lo com putinisme. És un nou nacionalisme que
s'ha suscitat a Rússia.
És un mix de contraposicions ideològiques que li ha sortit bé. Perquè diguéssim que la gent està orgullosa, la gran majoria de gent està orgullosa ara de ser russa, cosa que als anys 90 no passava. És un país que sap defensar-se de les seves amenaces, que diguéssim que no és un país que depèn de les amenaces exteriors, sinó que si a mi m'amenacen, jo contraataco, que és el que ha passat a Ucraïna. És un país que té un exèrcit que, tot i tenir les seves mancances, és poderós i també està actuant en diferents parts del món, com pot ser la guerra civil de Síria, lluitant contra el jihadisme. I és un país que ha recuperat també l'estatus quo econòmic, tot i que ara amb la guerra d'Ucraïna les sancions ha disminuït. Però diguéssim que l'orgull dels russos per la figura de Putin segueix intacte, perquè és la persona que els ha tret de la irrellevància i els ha tret de la marginalitat mundial, que és un dels aspectes que més, diguéssim, jo crec, preocupa els russos.
Per tant, si tornem a aquell 85% del que parlàvem al principi, pot estar maquillat aquest percentatge, però tampoc s'allunyaria tant de la realitat.
No s'allunyaria de la realitat. És una realitat completa. Bàsicament perquè els russos tampoc han vist cap realitat que no sigui l'autocràtica de Rússia. Els russos mai han vist una democràcia liberal com, per exemple, podem tenir aquí a Occident. L'única vegada que s'ha apropat ha pogut ser als anys 90, però clar, als anys 90 ens trobem en una situació de marginalitat total i la gent associa la democràcia liberal i associa els valors occidentals a aquests anys 90, perquè a Occident no li va interessar exportar aquests valors a Rússia, integrar-la dins del món occidental. El que li va interessar és integrar tots els seus valors econòmics capitalistes per destruir Rússia i borrar-la del mapa. Per tant, la població associa els valors occidentals a la desfeta dels anys 90 i que l'única solució a aquesta ingerència estrangera és l'autocràcia russa tradicional que va bé l'imperi rus i que va bé la Unió Soviètica i que teòricament els hi va funcionar bé. O això dona a entendre, o vol donar a entendre Putin, que sense autocràcia Rússia, diguéssim que és sinònim d'inestabilitat i crisi. Sí, és que Rússia és un país completament diferent als que hi ha a Europa. I també, fins i tot, els que hi ha als Balcans, com poden ser Sèrbia, que és un país que no està gaire lluny de diguéssim, a nivell ètnic de Rússia, són eslaus dels dos països, tenen la religió ortodoxa com a religió principal, però Rússia és un cas a part. És un país que, diguéssim, que també forma part, juntament amb Espanya i amb Itàlia, com uns dels tres successors de l'imperi romà. Itàlia, a nivell geogràfic i a nivell arquitectònic. Espanya, a nivell de seguir la forma de fer un imperi, l'imperi espanyol. Hi ha molts tipus d'imperis. L'imperi espanyol és un imperi que està fet a nivell d'organització i a nivell de fi, igual que l'imperi romà. I diguéssim que, clar, Espanya va anar...
Igual que Alejandro Magno.
Sí. Però, bueno, Alexandre el Gran és un altre tipus...
No, m'ho vas bueno, dir tu, això ho he pres de tu, eh?
Bueno, que l'imperi romà sí, però, clar, són molts segles...
Sí, sí, sí.
Però l'imperi romà dic també de llengua, de llatí, de ciutats molt importants com Tàrraco, i que també van haver emperadors romans que havien nascut a Hispània.
Ah, sí? Eren catalans?
No. Un era de Córdoba,
ei.
I l'altre no ho sé. Ara no ho sé. Potser sí que era de Tàrraco, eh? Dos és...
Volem
dos.
Que sigui català.
I l'altre és Rússia. Per què és Rússia? Perquè quan es parteixen en dos, l'imperi romà, que és l'imperi romà d'Occident, i l'imperi romà d'Orient, a Constantinoble, que era la capital, que després seria l'imperi bizantí, és on sorgeix la religió ortodoxa. És el nucli de la religió ortodoxa que s'acaba escampant per molts països. Una de les diferències de l'ortodoxia del catolicisme és que el catolicisme té un líder, que és el papa, i el papa marca tota la religió catòlica. En canvi, la religió ortodoxa va per, diguéssim, com cases. La casa de l'església de Grècia.
Com el Harry Potter.
Pues aniria així una mica encaminat.
Va per cases.
Hi ha l'església ortodoxa de Grècia, la de Sèrbia, i a fer està la de Rússia. I quan desapareix l'imperi bizantí, l'únic imperi o gran país o gran potència que té com a religió principal l'ortodoxia és Rússia. I Rússia es cataloga com ella mateixa com la tercera Roma, que és l'hereu de la segona Roma, que era l'imperi bizantí, que era l'hereu de la primera Roma, que era l'imperi romà, que s'acabava partint en dos. Per tant, és un país molt... té molts matisos i s'apropa molt a Occident a vegades i amb moltes altres s'allunya completament. És un oxímoron fet país.
Farem Roma un dia, m'agrada molt Roma també.
Sí, Roma. Podríem...
No Itàlia, Roma.
Roma. L'imperi romà.
L'imperi romà, podríem fer... És que Itàlia... Com així, o sigui, l'únic que té, semblant a l'imperi romà, és haver adherat el seu llenguatge del llatí i el llegat arquitectònic, que també el pots trobar aquí a la península.
Que els hi van deixar allà, perquè si no...
No té, que moltes coses no les té a veure. Té més a veure la península ibèrica amb l'imperi romà que potser Itàlia. A nivell de fer imperi...
Ja ens ho explicaràs, doncs. Sí. Més profundament.
Carai, tu, quantes coses. És que és molta informació, de veritat, eh? S'ha d'estar molt atent en aquesta secció.
Sí.
En fi, haurem d'anar-ho deixant aquí. La gent de casa, recordeu que si mai heu de jugar al Trivial us busqueu un company com el Cuenca o el Preguntados. Cuenca, gràcies una setmana més per ser entre nosaltres. T'esperem d'aquí uns dies, a veure que no ens fallis.
A veure si anem tenint nom de secció.
A veure si anem pensant-hi.
Home, però el nom aquest a mi m'agrada.
Fins que arribi el Cuenca. Sí. Fàcil de dir, curt, senzill, sí. Fa context sobre la història. Si és que és perfecte.
O cuencamporani de contemporani.
Cuencantinople. I altres coses. Sí, anem-hi pensant. Si no, Cuenca, ens veiem aviat. Que vagi molt bé. Gràcies.
Adéu-siau. Adéu. Shine on the baby's eyes.
Toca tu. A veure, escolta'm una cosa. Cada setmana ho alternem, ara tocava tu i estava cantant.
És que sempre ens fem un contacte.
No.
És el moment de la tertúlia de bar del Cafè amb Sal. De fet, estava mirant com cantaves, imagina't.
I què hem de fer? Hem d'emetre alguna
cosa? És el moment de la millor tertúlia de la ràdio, comarcal i nacional i global.
Sí,
és
sí,
el moment
millor.
Del Cafè amb Sal.
Bueno.
Avui amb els dos anfitrions d'aquesta secció, que són el Pere Bolet.
Bueno.
I el Roger Font.
Bueno.
Deixem d'aplaudir-nos. Per què no? Que
tenim
no,
aquesta
que ja
estranya
bé, ja
tradició.
No, però ja és maco, no?
I avui que sou dos, però la setmana passada eren quatre i van ser quatre aplausos.
És que jo fa dies que no vinc.
Què t'ha passat, Pere?
No sé.
No ho saps?
La vida.
No et va bé el dissabte?
Ja, he tingut dissabtes ocupats. Clar, carnaval i aquestes coses que passaven fa dies.
Per què has fet per carnaval? Que t'has disfressat, potser?
Sí, però ja fa molts dies. Deixa'm que en parlem, eh?
És que el Pere Bolet va ser una de les millors disfresses. Et vas presentar al concurs?
No és veritat. El concurs... el concurs succeeix.
Ah.
I tu no t'hi presentes o no t'hi presentes.
Ah,
el concurs
vale,
t'hi
vale,
trobes.
Vale.
El concurs t'hi trobes, et miren. Ah. Ets observat i ets premiat, si s'escau.
I qui són els observadors?
La comissió.
La comissió.
Ah, llavors et veuen allà tots.
Sí, clar.
En plan, no és res clandestí.
No.
Allà,
bueno, mira, així. Si portes una gran disfressa i no et veuen, doncs pues no guanyaràs.
Ai.
Pues és així.
Ja,
no
com la Judit Calvet i la Gala portaven una disfressa xulíssima.
De què anaven?
De Malèfica. Però les banyes eren el seu cabell.
Estava supercorrent.
I no van guanyar cap premi?
No.
O no, potser no les van veure?
Injustament.
Bueno, es veien.
Potser no hi eren. Sí que hi eren.
Sí.
Bueno, no sé, mira, doncs em sembla un abraço, ves, l'any que ve ja sortireu, què vols que t'hi faci?
Les germanes de la Cruz que anaven de gat i gos, també.
Ai, també, molt divertides.
Sí, sí.
Hi havia moltes espies, de veritat, no sé si us hi vau fixar.
Sí, i molts bobs al manetes.
Ah, sí. És fàcil, eh, espies, de veritat.
Jo també vaig anar d'espia, de veritat, fa uns anys.
Jo no he anat mai.
Doncs a mi m'agrada, sobretot la Clover, perquè llavors et poses aquella perruca russa curteta, estàs tan xula, tan guapa.
Jo podria anar de Sam. A mi m'agrada la Sam.
A mi també, però la Clover és més divertida.
S'està fent dura la Quaresma, eh? Si estem parlant de carnaval que fa...
Oi?
Sí. Molts dies, ja.
Sí, sí, farem.
Sí. No, si es va acabar la setmana passada, el carnaval.
Ja fa 10 dies.
Bueno, no.
Bueno.
Exacte.
Que la Quaresma, exactament, què se celebra?
Res. La penitència.
La penitència se celebra.
És que no sé ni de què va.
Els 40 dies, no?
Se celebra la contenció, l'austeritat...
Exacte.
I...
És en sèrio, tot això hem de celebrar.
Sí.
I el sense plaer.
Bueno, no, sí. No se celebra perquè és una penitència.
Clar.
És que jo crec que mai he entès aquest missatge que ens donen, eh? Això dels 40 dies fins que comença la Setmana Santa, jo tot això no ho he entès mai.
La travessa pel desert, eh?
Exacte.
La travessa.
La solitud.
Jesús va estar 40 quan... dies al desert.
No, sí. No tornem a entrar en el tema del que és l'Església, perquè després ens fotem en aquest merder
sí, sí,
i no sabem sortir.
No, però...
I no sabem res, perquè ja ningú té fe, ningú creu en res.
La Setmana Santa comença el 41è dia, representa... El que seria el 41è dia de Jesús passejant pel desert.
Quan tornen i llavors el reben amb la palma, no?
Vale, i llavors comença la Setmana Santa.
És que jo aquí estic tirant allà uns tribles que no sé.
Els càlculs dels actes no els dominem. Però bueno, la Quaresma té 7 peus, que són 7 setmanes, no?
Sí,
sí. I llavors, doncs, mort, Jesucrist, ressuscita...
No mort.
Sí, mort.
Crucificat.
Collons, clar que mort.
Sí, però...
Assassinat.
Sí,
a veure si ara m'han explicat la història malament, allà
sí. No sé, perquè sí que mor, però no sé, primer arriba, no?, a la ciutat i el beneeixen amb la palma. Per això hi ha el diumenge de Rams, i després és quan el crucifiquen, no?, que és Divendres Sant.
Sí,
no sé,
però si no
ho
sap
del
Jep,
ràpid.
Jo no... No.
O sigui, va arribar realment, en plan... Un dia l'estaven rebent amb palmes i el dia següent l'estaven crucificant. Ja sé que no és el dia següent, eh? Però...
Una setmana
veieu
després.
Veieu l'evolució sí. De la història.
Bueno, a veure...
Ja, es van enfadar.
A veure, del naixement de Jesucrist, el dia 25, al que és la mort, és que no passa ni un any, eh?
Ja. Home, no, van passar 33 anys.
33, no, tenia com va morir.
Sí, però...
Ah, sí que va ser precipitat. Sí.
M'enteneu?
Sí.
Això sempre m'ha preguntat. Com era Jesús quan tenia 5 anys?
No existia.
O 10.
Jesús només existeix amb 0 anys o amb 33.
No, hi ha un moment que en té 12.
Ah, sí?
Sí, que és quan s'enfada amb allò del mercat, em sembla.
Ah.
O ja és gran, allà.
No sé.
Bueno, no ho sé, però sí, desapareix.
I l'any 0 és quan neix o quan mor?
Quan neix?
Quan neix, Jesús és l'any 0, no
sí,
quan mor.
Clar,
zero.
És allò que diuen que no hi ha any 0, que hi ha any menys 1 i 1. El 0 no existeix. Bueno, clar, del 0 a l'1 és l'any, no? Que és el segle. Al segle no hi ha segle 0.
Jo és que no ho entenc, jo estic molt perduda.
Segle 1 abans de Crist i el segle 1 no hi ha segle 0.
I preguntarem al Cuenca el pròxim dia, que ell és d'història.
És veritat.
Deu dominar una mica el tema.
Però l'any 0 sí que deu ser.
Explica'ns l'1 de Jesús.
Aviam si ens pots resoldre això de Jesús, que no ens acaba de... Quina part?
Que no ens ho han explicat prou, eh?
Doncs aneu a fer catequesi, tu.
Ens ho han explicat, però jo no tinc un ordre cronològic. O sigui, a mi m'agradaria una pissarra que expliqués la vida de Jesús, perquè no ho tinc clar.
No té sentit l'ordre.
No.
O sigui, què va fer en 33 anys? Només hi ha un any de la seva història.
Aquesta ràdio s'està convertint en Ràdio Estel.
Sí.
Per tant...
Més aviat l'anti-Estel, perquè estem omplint les zones d'ignorància.
El que anava era que el de la Palma, jo crec que va ser un altre dia random, però com que no hi havia una festa per fer-ho, van dir, posem aquí Setmana Santa i ja està.
Ho esbrinarem.
Perquè el de la Palma és... Quan és ara?
Quan entra en un poble i el reben en palmes.
Però de dia de l'any, quan és?
El diumenge abans...
De Rams.
De la Mona.
Sí.
És a dir, la Mona és dilluns.
I la Mona què té a veure? No té res a veure.
No, el diumenge... El següent...
Ja, la relació de la Mona amb Setmana Santa
no entenc.
Això sí que no.
És el mateix, que com que faltaven dies per col·locar la festivitat, van dir, doncs, aquí la Mona.
El que està bo són els bunyols de Quaresma, i ja està.
Ah, això sí.
Ai,
bona època.
I els divendres tots a menjar carn.
Bona època.
Els de crema m'agraden.
Ah, sí. Però, a veure, has de menjar peix i no has de menjar carn. Quina és aquesta tonteria?
Perquè...
Em diguessis que no mengessis cap animal, en general, i et diria, vale,
no,
saps?
No, perquè la carn és un plaer.
Sí, clar, i el peix també. No, mira,
el peix
saps?
Consideren que no ho sé.
Clar. No en tenen ni idea.
Abans, l'altre dia just li vaig preguntar a mi iaia, perquè abans mi iaia, quan anàvem a dinar amb ell els divendres, no ens deixava menjar carn, perquè era Quaresma.
Això és una tonteria.
I ara li vaig dir, bueno, iaia, ara ja podem menjar carn, ja s'ha acabat això de la Quaresma. Diu, mira, diu, jo... Ara ja aquestes tonteries ja no les faig.
Mira, clar, és que té tota la raó. La gent...
Ella ja té classe d'anar al cel o a l'infern.
Ara ja,
la gent, si vol fer com Jesús, que estigui els 40 dies sense menjar ni beure, ja veurà si passarien gana.
Oita.
Això és el que haurien de fer.
Oita, que valent.
Home, clar. I si no, no, és que els divendres no. Només els divendres no. O ho fas o no ho fas.
No, en principi eren tots ja els 40 està. Dies.
Clar.
Sí, sense menjar
o ho fas o no ho fas.
Ja. Yeah. És que a mi sabeu què em passa.
Tonteries les justes.
Entre poc i massa, eh?
Voleu que us ho explico?
A veure.
Això són com els homosexuals i l'Església.
Jardí.
No, jardí no. Oi que s'han deixat de tonteries? Doncs això és una tonteria fora, també. Ja està?
Bueno, doncs vaig explicar-vos el que us anava a explicar.
El papa va dir que per ell estava bé.
Que per ell cap problema.
Clar, és
ell
que l'evolució de la humanitat canvia i, a més, canvia cap a millor. Pues hem de marjar carn els divendres de quan.
A vegades canvia
ja
massa a poc a poc.
No passa res.
Bueno, doncs el que us anava a explicar és que des que vaig veure La Societat de la Nieve... Com ho catalanitzo, eh? La Societat de la Nieve.
La Societat de la Neu.
Ah, des que vaig veure La Societat de la Neu. Sí. Snow Society, no sé si es diu així. Doncs tinc un problema. I, bueno, molts, ja en tenia ja. Però ara em passa que, per exemple, tinc una mica de gana, vale? I llavors penso... És que em moro de gana, no puc aguantar més, necessito menjar. I llavors penso, no, pensa que els de La Societat de la Nieve van estar no sé quants dies sense menjar. O llavors, jo què sé, tinc fred, vale? I dic, buah, és que no puc més, quin fred. No, llavors penso, no, pensa que els de La Societat de la Nieve van passar fred, no sé quan. Bé, que la tonteria em dura poca estona, perquè si tinc fred, eh? Però no us passa això a vosaltres?
No.
Una mica. No
us ara ho relaciono amb tot.
No amb La Societat de la Neu, però llavors penso, ostres... Aquella gent que no té per menjar, no els de la Societat de la Neu, sinó la resta del món, i actualment no tenen per menjar, i penses, ostres...
Bueno, això està bé per gaudir dels privilegis.
Exacte.
Sí, a mi sabeu què em passa?
De la bona vida.
Jo crec que de petita em van dir tants cops lo de que m'havia d'acabar el plat perquè hi havia nens que passaven gana.
Clar,
que ara,
és això.
O sigui, no puc no acabar-me un plat.
A mi també em passa això.
No puc, clar.
Sí. I acabes menjant quantitats innecessàries.
Sí.
O sigui, no passa res perquè deixis 4 patates al plat.
Exacte.
Bueno, que les pots guardar a la nevera, eh? Que per això tenim neveres,
sí,
eh?
Sí.
Però és igual, és com superior a mi. Me l'he d'acabar.
S'ha d'acabar. El que hi ha al plat s'ha d'acabar.
Me l'he d'acabar.
Ho pots guardar i acabar-t'ho un altre dia.
No, però un restaurant o coses així... Que...
Bueno, no, però el restaurant... Mira, portes, jo l'altre dia...
Depèn d'on vagis després, dia, si vas cap a casa sí, però si has d'anar passejant...
Va, la
Judit no, tu.
La Judit i jo vam anar a un restaurant, vale, amb la seva família, i vam menjar
i
molt.
I la teva família.
Molt, sí. Però és per,
matisos?
És per contextualitzar.
Quants cognoms
hi havia? Doncs pues molts, eh? Hi havia molts,
molts
hi havia molts cognoms allà, eh? Masses.
Ui, ho sabia.
Bueno, total, que li vaig dir, jo li vaig dir amb la cambrera, oh, aquesta paella me la poses, eh? I em diu la Judit, no, no, jo no em menjaré d'aquesta paella. I no se l'ha menjat, eh? I me l'he menjat jo, una paella d'un restaurant que em van fer, doncs, home, clar, sí, cap a casa i me la menjo. Clar.
És que ningú més ho anava a fer, llavors jo vaig pensar, no serem ara nosaltres, aquesta taula de 15 persones els que ens emportarem la russa
sí, ben fet,
de
perquè aquell menjar se'n va a la brossa, tu.
Arriba un moment que jo...
No, no, ja no estàs per tonteries com la iaia de l'Aina.
Pagar per tirar menjar, ja em diràs tu, eh?
No, no. Ai, segur que em passava a mi quan era petita, jo em passava al revés, em deien tu has de menjar tot perquè hi ha nens que passen gana. Llavors jo ho deia, però a més ho deia de veritat, en plan, no era, o sigui, era consciència. Jo deia, pues llavors no m'ho acabo tot? En plan...
I els hi dones amb ells?
Clar, o sigui, el meu pensament era menja-t'ho tot que hi ha nens que passen gana. Què és aquesta, en plan, què és aquesta redundància?
Ah, no.
Com llavors... que acaba-t'ho tot? Però llavors seguiran passant gana. Plan, no ho entenia.
Has
no
de
ho
fer
entenia.
Austeritat i llavors menjar menys.
Clar.
Menjar menys sí. Perquè els altres puguin menjar i donar-los el menjar.
Però tu imagina que et diuen això, eh? La mateixa frase que has dit tu. Menja-t'ho tot que hi ha nens que passen gana. Doncs pues tu dius...
Doncs perquè tot per mi.
Clar, doncs pues, no, no sé, en deixo una mica i els hi dono... No,
conclusió, mengem massa. No mengem massa.
Això sí.
Mengem massa.
Mengem massa.
Bueno, ves, això...
I massa malament.
I massa
això és
malament.
Un tema. Això és un tema que ha fet el Netflix, oi? Que va fer allò que miraves?
Una cosa. Jo volia recordar que aquest mes hi ha hagut el dia de la ràdio i ens hem de felicitar.
Ui, ja fa uns quants dies,
ja,
eh?
Però no hi hem vingut. Ja. Que sigui que felicitats per la vostra feina i per tots els tècnics i per tota la gent que hi ha aquí.
A més, va caure el martes 13, un dia estupendo.
Ostres. És veritat. El Basté regalava testos, torretes.
En sèrio?
Sí, així, a lo loco, va dir, regalem torretes, que truqui la gent i regalem torretes.
I per què torretes? Però buits o perquè plantes?
Buits, perquè li va venir de gust.
Torretes?
10 persones, 10 torretes. Així, a lo loco.
I eren xules, les torretes?
No ho sabem.
Com que és per ràdio, no ho saps.
Li va venir així, a lo loco, hosti, diu, regalarem torretes, que truqui la gent. La gent anava trucant.
No, escolta, més que valen pasta, en realitat.
Regalen torretes i ja està.
Potser si donen aquestes de plàstic, que ja et ve la planta.
No, trunyo, però...
Jo suposo que eren de ceràmica, no?
No ho sé, quines torretes regal el Basté.
Espero com a mínim, perquè si no t'ho dic ni res del senyor Basté.
Però li va venir... Bueno, això devia formar part del guió, no entenc. No va dir ni m'has regalat torretes.
Jo crec que li va venir així a lo loco i ho va dir.
I potser tenia 10 torretes a casa seva.
Un patrocinador o algú, no sé.
Que ell deia que no, perquè no sabia d'on les aconseguiria, però no sé. Però
estratègia.
Com que és la màgia de la ràdio i no ho sabràs mai, saps?
Sí, la màgia de la ràdio.
Arribarà a casa i li... té dona, està casat?
No ho sé.
No en tinc ni idea.
Està separat, crec. Home, estranya, aguanta-la, eh?
Ja.
Difícil, eh?
Home.
Seria si el seu horari.
El veus poc.
Exacte.
No?
Anava a dir, imagina't que arriba i li diu a la dona... Roser, hem de canviar les torretes perquè les he regalat.
Tots aquests cactus ja podem anar...
Entre seguir el futbol, anar a menjar, quedar no sé què, la seva feina que deu durar més de 8 hores, segur.
És un obsès de la feina.
És un obsès,
clar, sí, i després aixeca't a les 3 del matí per anar a treballar a les 6.
Sí, oh, quina mandra.
Sí. Això és veritat, eh?
Que deu ser dur, eh?
Però és que... Fa falta que comencin a les 6, tots aquests?
És que sí, perquè la gent s'escolta.
Sí, eh?
Però si a la primera hora no hi és, ell.
Bueno, però
de 6 a 7 quasi no hi és,
fan
no?
Això, eh? Diuen hola a les 6 i després deixen que treballin els altres.
Se'n van a fer el cafè, el xocolata amb xurros, i tornen després a les 7.
A les 7?
Vols dir?
Bueno, ja s'ho poden permetre, ja s'ho poden permetre, perquè... Dir
no sé,
bon
però,
dia a les 6
home,
del matí.
Però després estan tranquil·lament de 7 a 12 donant-li canya, eh? T'imagines aquí, tantes hores aquí dintre de l'estudi?
Però és innecessari.
Hi ha una cosa que em fa molta ràbia.
Podrien fer dos programes en comptes d'un.
Sí, sí.
O que fos el mateix però hi haguessin dues persones.
A les 9, quan tothom entra a treballar, ja podrien canviar de programa.
Exacte.
No, perquè llavors fan la tertúlia.
Bueno. És que això de les tertúlies, com... tal com estem fent com nosaltres aquí, és absolutament infumable.
A mi m'agrada.
Té alguna cosa que enganxa? però tu t'hi pares a pensar.
A mi el que m'agrada de les tertúlies és que en poca estona tens l'opinió de molta gent, vale? Llavors a mi em passa que, jo què sé, ha passat...
Si és de política, és guai.
Ha passat alguna cosa important
si la nostra,
al món. Pues, no, en aquest cas això no és no. Però una tertúlia a mi m'agrada, jo què sé, ha passat alguna cosa important al món i jo encara no he creat una opinió del que ha passat. Pues a mi m'agrada escoltar una tertúlia amb diferents persones perquè llavors potser li compro una cosa d'un de l'altre i llavors genero la meva opinió pròpia. M'esteu entenent?
Sí. O potser a mi em fan confondre, això, eh? Potser fan sembrar dubtes, eh?
No, perquè t'obres portes que potser tu no t'hauries plantejat. Pots estar-hi d'acord o no, bueno, però a mi m'agrada.
El dijous tertúlies. Hi ha una que es diu Concepció Barall, que era del PP de Girona, que és una... Bueno, direm...
Feixista.
Que, sí, direm que és una feixista i que no estic gens d'acord amb ella i que realment... La seva opinió, a mi, personalment, em sembla una merda.
Vale.
Però m'agrada escoltar-la. A veure quina merda, a veure quina merda li surt de la boca, saps?
Tret d'això, l'únic tret d'això que t'ho puc comprar...
Ah.
Jo crec que el que enganxa a les tertulis és que és el a veure què diran, perquè saps que ho està escoltant molta gent. I és a veure què diuen i a veure què escolta la gent. Perquè, si no, aquella gent que cada setmana hi ha els mateixos i van parlant... tant d'un tema com d'un altre, és que no se sosté per enlloc.
Yeah.
Home, si has de parlar de Gaza, hauries de portar algú que mínimament en sàpiga, no? En el tema, i si estàs parlant de futbol... Bueno, mira, les tertúlies esportives sí que van la gent dels esports.
És veritat, és veritat.
Però per parlar d'internacional, de política, de la pandèmia o de tot, són els mateixos gamarussos. Home, això no s'aguanta per enlloc. Hi hauria d'haver tertúlies d'experts.
Són gent culta.
A mi m'agraden les tertúlies... Rotllo, sàlvame, que no són de debats importants, perquè llavors sí que crec que pots tertuliar i dir-la grossa i és igual perquè no és un tema important. Però quan estàs parlant de temes importants, en una tertulia es poden dir coses molt grosses, sí, i que la gent s'ho cregui,
yeah,
i s'ho prengui com a opinió.
I has
també
de vigilar el que dius, eh?
Per això, que no m'agraden, o sigui, que s'ho escolti qui vulgui, però a mi no m'agraden. Jo vull tertúlies banals.
Bueno, canviant de tema.
Com la nostra.
Els bunyols de Quaresma, què us agraden? De crema o de vent?
De crema, a mi els de vent em semblen
increïbles. Jo de vent, de vent.
De crema, de crema.
A mi els de vent, o sigui, per fer això no fa ser res, en plan, com que de vent? Com que de vent?
És la textura.
Oh, doncs tranquil, ja et faré una pizza d'aire, a veure si t'agrada. És que què és això? És que no ho entenc, mai ho he entès. I mira que jo he treballat a una pastisseria, no ho entenc.
Doncs està boníssim. És la massa, el sucre...
Però allò,
es queda mitges. Es queda mitges.
No, per a fer això, agafa't el de crema,
és
que també porta aquest aire que a tu t'agrada. També
queda
porta
mitges.
El de crema.
No, sí. I que et claven dir 5 vegades més.
Però això és igual, estem parlant de quina ens agrada més.
Les coses de crema.
Agafar la pizza, la típica, no?, de mozzarella i alfàbrega, o agafar, jo què sé, el que té Rocafort, el de 5 formatges. Doncs pues no.
La carregada.
La de alfàbrega, sí, i mozzarella.
La margarita, no, ja que no se la demana només... ningú.
A mi m'agrada
ningú
la margarita.
Se la demana.
No, tu
amb l'essencial ja és bo.
M'estàs dient alfàbrega
i mozzarella.
Mozzarella. Però és que, això és un exemple, però és que tu m'has dit
tomàquet.
Aire, eh? Ben, no.
Aire.
Bueno,
m'has dit
ben,
és molt fluix. No, és molt fluix.
És la massa. És
com el formatge de forats.
Què és el formatge de forats?
El formatge de forats.
Què vol dir el formatge de forats?
El que té forats.
L'Edam.
O l'Emental.
El que té forats. El que té forats.
És el ratolins.
Sí, el dels ratolins. Sí, algú.
Tot i que no té per què tenir forats. Vull dir que és una...
Té gust igualment. O sigui, tu agafes un quadradet amb un forat, te'l menges i tu notes igualment...
I t'estàs menjant avorriment.
Bueno,
estàs dient una tonteria.
No, és exactament el mateix que el bunyol de vent.
No.
A dins d'aquell espai no n'hi ha, però el gust hi és igual, menges
no.
cosa igual.
No.
No menges una cosa invisible, no és un bunyol de vent.
O sigui...
Preguntem a la nostra audiència, que avui tenim audiència. A veure, preguntem
Ribas,
a la nostra audiència...
Ribas, els bunyols de Quaresma, de vent o de crema?
Ben,
no diguis opinió.
No, vent
Què diuen? Què
crema
diuen?
Dos.
Ai, cara... Digue'l per aquí.
Bunyols de crema,
sí,
de tota la vida.
Vamos!
Ai.
És que estem dient bunyols de vent. Els bunyols de... Tu imagina la primera persona que... Ah, faré un bunyol. Farem bunyols de crema, de trufa i de vent. És que no ho entenc, mai ho he entès, de veritat.
Farem bunyols d'avorriment.
Perquè
no.
són els bunyols austers, com la Quaresma.
No té cap sentit.
Exacte. És que quina merda de
Boníssims.
Quaresma és fotre't crema.
Això per notar gust d'algú.
És una excentricitat, no fas
Però llavors
Quaresma.
No notes el que és el bunyol.
Notes
la crema.
No.
Amb això tinc una anècdota. Amb el cau, un cop, de postres hi havia pera. I havien fet caldo per sopar. Hi havia nens que no els agradava la pera. Dic, bueno, pots canviar la pera per un nap.
Ui, no, no.
Hi havia nens que agafaven el nap i la primera mossegada deien, oh, oh, està bo, però al cap de poc ja veies com la seva cara canviava i com assaborien l'insípid i com,
infumable,
i com començaven a sentir el gust de l'avorriment.
És infumable, el nap. És infumable.
No està tan bo. Dic, bueno, pues ara menja't una pera, que és una cosa com Déu mana.
Ara veuràs, pues vindria...
Fèieu el caldo. Caldo, sí, 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 de campaments?
Sí, 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 sí.
I quanta estona estàveu?
Bueno, a veure, però
només has de posar les verdures i allò que vulgui, i l'estona que vulgui.
Però a fora, eh? A l'aire lliure.
Sí, ah, sí, sí. L'olla.
El cau ha sigut escola de cuina.
Una bomba de butano sencera? Una bomba de una bombona?
Sí, res més fàcil, ho fots tot allà, iau.
Ja, pa.
Sí, clar, però si una olla d'espaguetis ja t'hi estàs 3 hores, imagina't un caldo, 6.
Bueno, es fa foc lent.
Clar. Al final, una sopa és una
molt
infusió,
bé, molt
eh?
Bé.
Sí. Puguem tenir-ho. De verdures.
Clar, sí, sí, és que és així, eh?
Això jo ja no m'hi poso, si em de caus una mica així.
Escolta, molt
en
bé,
fi,
molt
haurem
bé.
D'anar-ho deixant aquí. Oh, ja s'ha acabat la tertúlia banal.
Déu-n'hi-do avui. Sí. Nosaltres també fem això de parlar de tot, eh?
De tot, això som experts.
I el que se'ns presenti, eh?
Som
cuiners. Un saludo a la Marian.
Som polítics.
Truca a l'Ostrell, que hi anem la setmana que ve. Ja
ens esperen.
Oh, i el que s'ho passaria.
Home, i tant.
Home, i tant. Aquestes... Diríem tonteries i tothom s'ho passaria bé.
I tant, que és el que fem aquí. En fi, Pere, Roger, gràcies una setmana més per ser entre nosaltres. Ens tornem a veure.
Seguir vius.
No, vosaltres, eh? Moltes gràcies a vosaltres.
No, ara feia dies que
eh?
No veníeu. A més, avui ens hem felicitat pel dia de la ràdio, que va ser fa com 10 dies. En fi,
clar, marxem. Ja va bé, ja va bé.
Gràcies, nois. Adéu-siau.
Vinga, vinga, adéu. Bon dissabte. This ain't Texas. Alexis, and throw your keys up. Doncs després de la tertúlia us hem de dir que això ha sigut tot el que teníem a explicar-vos en el dia d'avui.
Déu-n'hi-do.
Bé. Està sonant, a veure que ho explico tu, que tu ets més fan.
La Beyoncé.
Està sonant la Beyoncé.
Amb aquest nou temacle anomenat Texas. No sé si Holden o Hold.
Jo crec que vol dir Hold'em.
Hold'em.
Però no anirem de xuletes perquè van dir diem coses que no hem de dir.
Doncs amb aquesta nova cançó, Texas Hold'em, amb aquest estil country, que si la Beyoncé diu que ara doncs, ens agrada el country, ens agrada el country.
Aquesta persona ho ha decidit així.
És la jefa del món.
No seré jo qui li digui que això no és veritat. Doncs... Perquè a més m'agrada el country, eh? No, o sigui,
ah, sí?
No. A mi m'agrada la Hannah Montana.
Exacte.
I ja l'únic que conec jo de country és la Hannah Montana protagonitzant les pel·lícules Hannah Montana de Movie, per exemple.
Ja està.
I no ballant el Puppet Rocket Holder, no sé què.
I la Dolly Parton. Molt fan de la Dolly Parton.
Però és que a mi m'agrada més la Hannah Montana.
Tu saps que la Dolly Parton, saps qui és, no?
Sí, clar.
Vale. Doncs tu saps que va escriure I Will Always Love You, la de la Whitney Houston?
Ah, sí?
Sí.
I per què la va escriure ella?
Perquè és compositora. Saps allò que dius? Que per què la gent que canta i escriu cançons per als altres... Oi, que ho vas dir l'altre dia?
No sé, és que tinc moltes coses,
bueno, no sé,
moltes coses incoherents.
La Dolly Parton és compositora i entre moltes de les seves composicions, perquè en té moltíssimes, una d'aquestes és I Will Always Love You, de la Whitney Houston.
Apa. T'haig de dir que vaig llançar una espasa, no sé si es diu així, una llança. Ah.
Llança, llança, sí.
Vaig llançar una llança al teu favor i és que m'ha sorprès que diguem alguna cosa interessant.
És que en sabem moltes de coses interessants.
Jo, ara mateix no me n'estava venint
queda
cap.
Queda contrarrestat amb aquestes coses que dius de que... És que
són mongues, és que ens falta cultura, és que no sé què.
És que és veritat, però de tant en tant
de coses en
us
sabem.
Queixareu que no us donem informació d'interès. Ara podreu anar pel carrer i si no us deixen entrar al festival dels
Rimes
Solidaris d'aquesta tarda, podreu dir no només que és 24 de febrer, sinó que podràs dir...
La I Will Always Love You
ho va escriure...
És de la Dolly Parton.
Ah. I què? Això no ho sabies?
Ah, molta gent no
ho sap.
I
qui t'ho ha dit, això? No, esperes cap de setmana... Ah, no sé. En fi. Bueno, doncs ho deixarem, ho anirem deixant aquí.
Sí, anem a escoltar una estona a la Beyoncé, sí. Que aquí no hi ha qui...
Tornem freni. Demà, diumenge, com sempre, al mateix lloc, a la mateixa hora. Que vagi molt bé, adéu-siau!
Adéu! Adéu.
be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. Oops, spurs. To the floor now, ooh. Top, back, pulse. Shoot. Come take it to the floor now, ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot.